Avui ja no s'han d'explicar gaires coses sobre el Priorat i els seus vins. La comarca va despegar en el món de l'enologia fa, bé, ara 25 anys, perquè celebraven justament alguns cellers, celebraven la seva arribada al Priorat. I no és que abans no fessin vins, que en feien, però l'arribada d'enòlegs que van saber interpretar les vinyes que creixien a les terrasses i que s'alimentaven d'una terra denominada Licorella, formada per pissarra vermella, pissarra negra, amb petites partícules de mica, doncs va provocar la de vins de gran qualitat que s'han posicionat en el mercat internacional. Per ser exactes, per la seva qualitat, però també per unes excel·lents campanyes de màrqueting. En l'elaboració del vi del Priorat predomina el raïm de Carinyena, la clau dels vins que avui es fan en aquesta denominació d'origen. Doncs és que sigui justament aquest raïm i la tradició del propi Priorat a l'hora de fer els vins el que ha acabat convertint-los en estrelles absolutes. Però també s'utilitza la garnatxa tinta i la garnatxa peluda. En menor quantitat el Cabernet Sauvignon, el Merlot i el Syrah. S'ha de dir que el blanc es produeix amb garnatxa blanca, Macabeo i Pedro Ximénez, i que els negres, doncs, justament amb això que dèiem, amb la garnatxa i amb el Carinyena. Manel Colmenero, molt bon dia.
Molt bon dia.
M'agrada molt parlar del Priorat.
I a mi també.
M'agrada molt.
Jo és que per mi sempre...
Quan... Jo crec que no serà mai una D.O. Totalment popular.
No, perquè no és per tot els
perquè
públics,
tampoc.
Perquè
som vins molt personals.
Sí, sí.
Però, en qualsevol cas, sí que m'agrada molt com ha anat evolucionant aquesta terra.
Sí, jo també. Jo, per mi, crec que és una terra plena d'herois, perquè realment, o sigui, el canvi, abans quan parlaves de que fa només 25 anys, o sigui, s'ha d'entendre com comença aquest canvi, no? O sigui, antigament el Priorat sempre era el vi per dir alguna cosa, de garrafa, vull dir, el de bodeguer.
Aquell que ens queda una mica fortet, deien.
Sí, sí. Jo normalment el feia amb el pa amb vi sucre quan arribava a casa, amb 12 anys, que no hi havia els meus pares, i em deia, fes un pa amb vi sucre, i escolta, em fotia molta sucre i molt de vi.
Sí, sí. No, el que passa és que, clar, per ser exactes, aquesta terra ha evolucionat gràcies
a tres persones.
A gent que ha vingut de fora. El Palacios...
Bueno, el primer són René Barbier, Carles Pastrana i el Carlos Pérez, que són els tres promotors d'això, que arriben amb una bogeria de dir als viticultors, mire, a partir d'ara et compro el raïm, no sé, si pagaven un euro, doncs ara diuen sis, no?
És que va ser brutal. Sí, perquè...
No, és que tu també deies, aquests senyors estan bojos.
Clar,
estan bojos.
Dius, que el no val... que tenia terres al Priorat i de cop i volta li multipliquen per 10.
Sí, sí,
el
valor
no sé
del raïm,
no sé
sense
si
estar ni fet encara, vull dir, assumint tots els riscos de que pogués caure una pedregada. I a més a més diu, no, ara en comptes de fer 4 quilos per cep, en farem només un. I diu, com? Bueno, i l'objectiu en alguns casos és que surti 400, 500 grams de raïm, que això és l'equivalent a mitja ampolla de vi, vull dir que no us penseu que... I clar, per això val el que val, també. Però després, a més, vull dir, amb uns costers realment molt, molt difícils, ple de pedra, aquella pissarra...
Són unes vinyes que s'han de fer, la verema s'ha de fer mà, inevitablement.
Sí, no poden entrar les màquines, tot és molt artesanal, i home, realment, no, o sigui, fa 25 anys decidir fer una bogeria així, home, és només pròpia de gent que està com una cabra, i més en aquell llavors, vull dir, en el món rural, que més el món rural sempre és molt conservador, vull dir, és molt malfia sempre, i a més si veig de gent de fora, diu, aquests senyors estan...
Les cooperatives, no tenien res, clar, en aquell moment. Ara tothom treu pit davant dels vins del Priorat, però en aquell moment...
No, clar, tothom és savi quan ja passen les coses.
Clar. Bé, sigui com sigui, el que passa, el que sí que és cert és que els vins són uns vins amb molta personalitat i segurament per això no accessibles a tothom. Són vins, no sé si els podem anomenar com difícils, però en qualsevol cas no absolutament populars.
Jo recordo la primera que quan ens vam introduir en tot això, doncs evidentment ens vam dedicar a fer... Jo no tenia un coneixement expert. L'expertisa agafa amb el temps. Això també vull que ho sàpiguen els oients, que molta gent diu, no, escolta, com pots ser expert? Doncs que tant, provant i elaborant el teu propi gust. No? I algun dia sorprenent-te i un altre dia és decepcionant-te. No hi ha més, la vida és així. No? I quan vam anar allà, vam anar al celler Clos de l'Obac, del Carles Pastrana, que era una de les llegendes i demés, i jo, la veritat, sincerament, quan vaig provar els seus vins, que recordo que valien, si no recordo malament, 75 euros cada ampolla, Home, pues, a mi em van deixar... L'únic que em va agradar va ser el dolç. L'altre dia parlàvem de l'Empordà dels dolços. El dolç ens va encantar, però clar, és que el dolç agrada a tothom. Els altres que em semblaven tan complexos amb nas, amb no sé què, vull dir, més aviat...
Aspres.
Bueno, clar, hi havia molt... Però clar, ara t'asseguro que després, clar, passat ja 10 anys que vam obrir l'empresa, home, els valoro d'una altra manera. Vull dir,
perquè,
per mi és una joia...
El teu paladar poder... s'ha educat ja, en, i el nas, en el vi,
i saps que un bon vi, doncs, t'acompanya durant tot un àpat, tot una tarda, tranquil·lament, i o sigui, no és com un gin tònic que dius, escolta, vull dir, un cop has marxat al gas, ha marxat tot. No, en el vi, contínuament, vas trobant coses.
El Priorat hem de pensar fonamentalment en els negres.
Sí.
El blanc que tot produeixen...
Tot que hi ha blancs molt interessants, també. Vull dir, també aquests sí que són molt més difícils, inclús, perquè clar, tothom espera normalment un blanc...
No n'he provat, no he tastat mai.
Pues jo recomano que tastis... I bueno, després també, quan parlem del Priorat, hem de pensar que és una comarca, hem de dir, bueno, Priorat vinícola o Priorat comarca turística, perquè clar, el Priorat molta gent no sé si sap... que té dos denominacions d'origen.
Sí, Montsant i Priorat. Però a més és que, clar, hi ha un Priorat, fins i tot en la delimitació geogràfica, hi ha un Priorat històric i el Priorat actual, no?
Per entendre's, ja no perquè els oients ens entenguin, no? Falset està dividit en dos, o sigui, les dios parteixen el poble amb dos dios. Una, la que va cap al cantó de la Conreria, bueno, l'Escaladell, vamos, per entendre'ns, que és, a més es distingeix molt bé perquè tota la muntanya és negra, vull dir, tot pissarra és pedra, pràcticament, i la que va com que diu cap al cantó de Terra Alta, cap a Gandesa i demés, que, vull dir, que és un altre paisatge, més ple de fruiters i d'això, i també amb uns vins que, home, els de Priorat estàs així una miqueta allò mosques, no? Perquè, clar, els de Montsant diuen que són del Priorat, i és veritat, perquè són de la d'això, i que a uns preus més baratos, aquest és l'argument de venda, no?
Hi ha algun Montsant molt interessant, també.
Molt, molt. No, i a més hi ha coses... A Montsant, per exemple, hi ha...
Precisament ara, no fa gaires dies, provava un del Mas la Caçadora,
sí,
que
sí,
és
sí.
un Montsant ben interessant.
No, molt interessant. Jo, la veritat és que, vull dir, qualsevol de les dos D.O.s no decebrà ningú. Jo penso que la gent que es vulgui introduir al Priorat primer, val la pena que comencin pels vins de Montsant i després que facin un grau més i que pugin i comencin a provar els del Priorat, que hi ha alguns que no són tan difícils, vull dir que tampoc pensem ara que els hem de mitificar, però sí que és cert, o sigui, abans deies que era una campanya de màrqueting, jo crec que el que han guanyat els vins del Priorat és que tenen tanta personalitat, que són tan diferents, i el que busca la gent del món del vi és buscar rareses.
Home,
rareses, coses molt particulars.
Aquella venda d'una ampolla de l'Ermita amb una galeria, o sigui, amb una subhasta d'art, allò va ser una bona campanya.
No, sí. Bueno, però és que són amants del vi.
Perquè tothom s'hi fixés i digués, què és això del Priorat, no?
Sí, sí. Bueno, però clar, és que jo sempre dic que dintre una ampolla no només hi ha vi. Hi ha molta història, molta passió, molt treball de somnis, això, de dir, ostres, fa 25 anys pagar 10 vegades el preu del raïm. Això era una visió de futur que, vull dir, això algun dia s'ha de rentabilitzat, també, no? Vull dir,
els pagesos de l'època encara avui no s'ho
creuen. No, i posar-hi el cor, l'ànima, i el que és el cor i l'ànima, sinó que també, a més, són els calés, la família, implica tota la família. Per exemple, el Carles Pérez té la seva filla, la Sara Pérez, que està fent uns vins, a més, és una senyora, per mi és la senyora del vi, jo confesso públicament la meva admiració per aquesta senyora, que està casada amb el fill del barbier. Vull dir que és allò que dius, ja hi ha altres implicacions,
no? Sagues, ja.
Sí, hi ha sagues i tot, no? I clar, bueno, jo penso que li agrada el vi i el que hi ha darrere del vi, penso que és un lloc que no es pot perdre i després el valora estigui on estigui. I a més, també s'ha de dir que són vins de produccions molt petites i això fa també que el preu... I a més, ja us dic que als Estats Units, l'altre dia en parlàvem dels Estats Units, els vins del Priorat... al igual que els de Rioja, vull dir, són els que normalment acostumen a tenir més puntuació en la llista del Robert Parker. De fet, el millor vi d'aquest any ha estat un vi ranci. Si el senyor Parker ha descobert el vi ranci, que jo penso, home, entre poc i massa.
Hores.
Sí, però a veure, si féssim una enquesta aquí a Catalunya, de què és el vi ranci, m'agradaria saber veure quanta gent sap que és una tradició molt autòctona catalana.
Però jo crec que hi ha molta gent que coneix el vi ranci.
Jo crec que els
no?
de la nostra generació, i no direm la nostra edat, Carme?
No, de cap manera. Però vols dir?
Sí. Sí, n'estic convençut. De fet, en una xerrada que vaig fer, o sigui,
ara
fa
faré una
molt temps...
enquesta entre la família. Doncs
pues mira, o, si no, mira, el Twitter de Tirant Milles, posem a veure qui coneix els birrancis i per què serveixen.
Que ens expliquin a través de Twitter, Tirant Milles Cope, què és el birranci, que ens expliqui qui vulgui, no?
I per què el fan servir, perquè molta gent el fa servir per cuinar, però també es pot veure, el birranci.
Sí, clar que es pot veure.
100 punts Parker no els dona a tothom, el senyor Parker, vull dir, malgrat sigui una persona molt popular.
Vaja, el senyor Parker, que acaba de descobrir el birranci.
Sí, sí. Però bueno, ja m'agradaria saber quin preu està.
El tenim de tota la vida.
Sí, sí.
Escolta, Manel, mira, parlant de qüestions de tota la vida, jo sé que vosaltres en el quilòmetre zero, que és aquest centre gastronòmic que s'ha obert al carrer Pintor Fortuny, feu una ruta del vermut, que és un d'aquells productes de tota la vida que ara és una tendència. Sí. Ara el vermut és el que toca, no? Si vols estar a l'última, i s'obren establiments única i exclusivament dedicats al vermut, no?
Bueno, perquè també és una... Bueno, de fet, mira, això ve d'un degusta que vam fer l'any 2006.
El degusta és un saló,
que es feia antigament de gastronomia. Sí,
per, tenia molt a veure...
Sí, consumidor final. Anaven a buscar un consumidor final.
L'Enric Canut tenia molt a veure amb el degusta.
Sí, bueno, nosaltres vam portar tot un ala de tastos així lúdics i festius i demés, i un d'ells va ser dedicat només al vermut.
Al vermut.
Que va estar a tope a vessar, i van penjar la publicació a l'Slasher, i és una de les més visitades que tenim, de totes les Slasher que tenim publicades. Aquesta és la que més, no sé, estan 12.000 visualitzacions, i a més, jo sempre penso, home, però com pot ser que hi hagi tanta gent veient-ho, no? Però clar, és que el vermut està de moda, està molt de moda, perquè la gent ha descobert, primer, això, que és un producte autòcton, que en tenim de molt bons, també la zona de Reus, justament, que són els grans comercialitzadors dels vins de Tarragona.
A començaments del 20 marcaven el preu internacional dels aiguardents i dels vermuts.
Sí, senyor. I és una cosa que tampoc sap la gent. Vull dir, doncs, bueno, hi ha uns vins de Reus i uns vermuts de Reus que per mi són fantàstics. I nosaltres el que fem, o sigui, no podem fer-ho per tothom. O sigui, nosaltres el que estem fent ara, per exemple, és oferir el servei amb guia, i després els portem a diferents bodegues, cellers i més petits, o petits bars, on només pots entrar 2-4 persones, perquè si no, no hi entres.
Petits,
I els hi aconsellem, els diem quina és l'etapa típica del bar, si la van tastar, la tasten, la paguen ells directament, i o sigui, el que paguen és el servei de guia. Perquè és que si no és molt, molt difícil. Vull dir, portar grans grups a aquests llocs, penso que perdria la màgia, perdria el sentit, i això, bueno, doncs és una cosa que molts clients aprecien.
El vermut és una de les rutes, però hi ha rutes gastronòmiques, tallers per aprendre a cuinar, de moltes coses. Heu d'anar aquí a...
Poder masses, jo hi ha vegades que penso que t'avalem al client.
Al quilòmetre zero i descobrir què és el que més us interessa. Manel, fins la setmana que ve.
Bueno, fins la setmana que ve.
Adéu.
Gràcies, adéu.